Bon dia, bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Encetem la setmana de l'11 de novembre del 2024. 5 minuts més! I ho fem amb un cel que feia dies que no veiem, un cel serè, un cel que només té alguns núvols decoratius, però això sí, amb un refrescament de les temperatures. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Amb quins valors comença la jornada?
Doncs tenim el primer valor negatiu de la temporada, tenim un grau sota zero a Vall de Núria, en tenim 5 a Molló, a Camprodon, també els tenim a Olot, a la Vall d'en Bas i a Mieres, 6 graus a Vic, a Ribes de Freser, a Sant Feliu de Pallerols, a Ripoll i també a Anglès. Tenim 8 graus a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 9 graus a Girona, 10 a Banyoles, 17 graus a Figueres i 18 a Roses.
Què ens pots avançar de la previsió meteorològica de cara a les properes hores?
Doncs que comença una setmana que podria portar un canvi de temps important. D'entrada, un potent anticicló s'anirà situant sobre el Regne Unit, enviarà vent de nord i nord-oest a Catalunya, però el més rellevant és que propiciarà una entrada d'aire fred que pot acabar situada sobre la península Ibèrica. Veurem com va evolucionant tot plegat. De moment, però, aquest dilluns serà un dia força estable. El vent de nord bufarà tot el dia amb cos forts, mentre que el quers o mestral bufarà amb més intensitat fins a primera hora del matí i a partir del vespre. Aquesta configuració permetrà un mínim rebuf amb vents de component est. El Servei Meteorològic de Catalunya, de fet, ja ha activat l'avís per onatge. El vent de nord acumularà núvols al vessant nord del Pirineu, on pot precipitar de manera intermitent i amb quantitats molt poc abundants. La cota de neu estarà al voltant dels 2.000 metres. La tarda serà assolellada amb restes de boires o boires altes per l'oest i amb alguns núvols d'evolució cap al quadrant nord-est. Al final del dia notarem l'acostament de l'aire fred amb un augment de la nuvolositat per l'extrem nord del país. Un dia més, esperem unes temperatures amb pocs canvis, poden baixar lleugerament tant les mínimes com les màximes. Al migdia tindrem valors d'uns 20 graus pel litoral i prelitoral i entre 14 i 19 graus en punts com comarques de la Garrotxa i també del Ripollès.
Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui la cosa va de salut perquè les persones grans continuen sent les que més es vacunen de la grip i de la Covid-19.
Hi ha, però, un cert relaxament en les altres franges d'edat. Segons els professionals sanitaris, diuen que cal perdre la vergonya a l'utilitzar la mascareta. Aquests dies es pot demanar hora per vacunar-se tant de la grip com de la Covid.
Perquè t'ho aconsellen i penses si arribes a agafar el Covid i tot això, bueno, i de l'altre del grip ja ho havia fet fa molts anys enrere.
Només ho volia fer pel grip, però ara m'he decidit a fer-ho tot plegat.
L'Hospital de Can de Bànol s'uneix a un projecte pioner que permet fer un seguiment més acurat a d'úlceres. Es tracta d'una eina que permet fer una diagnosi més concreta i aconsella possibles tractaments que es poden aplicar. Escoltem la Mireia Zarco, directora de l'ABS de Ribes Can de Bànol.
Amb aquesta eina, la infermeria entra tota una sèrie de dades de la persona, si, per exemple, quines malalties té, on està situada la úlcera, també fa una foto, així podem tenir una realment quin és el tamany de la úlcera. No és una cosa subjectiva del professional, sinó que és totalment objectiva i podem fer un seguiment molt acurat de la ferida. Si anem, té una evolució bona, favorable, o realment hem d'activar altres tipus de recursos.
Els metges de capçalera són autèntiques institucions als pobles. El doctor Pasqual, metge de Sant Jaume de Llierca i Montagut, es jubila després de més de 40 anys dedicat a la salut. El doctor assegura que en l'actualitat es dona massa importància a les proves mèdiques.
Hem passat, no?, del segle XIX al segle XXII. Exacte. Ara, l'important no és tant el malalt, l'important són els resultats de les proves, de les tècniques, dels registres. Més important el registre que no realment. La prova és que ens passem el 80% del temps d'una consulta mirant la pantalla de l'ordinador en lloc de mirar els ulls del malalt.
La gestió de les escombraries continua portant polèmica. A Camprodon, l'equip de govern no veu clar el sistema de pagament per generació perquè el consideren mal plantejat.
Que jo crec que s'ha de treballar molt i aquest no crec que vingui tant del municipi, sinó que ens hauran d'ajudar, no?, des de l'Agència Catalana de Residus per veure com es fa aquest pagament per generació, perquè realment crec que cada poble és un món, no?, cada poble té la seva manera i evidentment s'haurà de valorar molt si és que hi haurà una taxa allò, no?, com una taxa fixa més una taxa per generació. Realment serà tot pagament per generació i per tant això estem molt a l'expectativa des d'aquí de govern que ens indiquin com haurà de ser perquè no ho acabem de veure clar.
És en Xavi Guitart, és l'alcalde de Camprodon. L'oposició en canvi diu que cal implementar el sistema del pagament per generació, això sí, adaptant-lo a les necessitats del municipi. I a les preses han parlat de mobilitat. Ho han fet a través d'un acte en el qual ha consistit en que els veïns i veïnes veïnes hi poguessin dir la seva, un procés participatiu que ha durat 5 mesos i que s'ha tancat aquesta setmana passada amb la posada en comú de les diverses propostes. Les guanyadores han estat aquestes.
Propostes de canvi de sentit per tal de reformular el flux dels vehicles. Hi ha propostes de pacificació, sobretot, que això també era molt important perquè fos més tranquil o fos més fàcil i menys perillós la circulació a peu. Després hi ha hagut propostes també de reconversió de zones en borses d'aparcament per afavorir aquest comerç, que també és molt important pel poble, és a dir, és un comerç del que ens sentim molt orgullós i que volem mantenir. I després també hi ha hagut propostes també com més d'envelliment en ve alta.
Són paraules de la regidora de l'Ajuntament de les Preses, impulsora del projecte, la Laia Figueres. I a Ripoll, amb l'objectiu d'impulsar polítiques d'habitatge i fer front a la problemàtica del lloguer, l'Ajuntament ha rehabilitat un pis al centre del municipi.
Situat al passeig Elies Rogent, té una capacitat màxima de 3 persones i el lloguer serà de 300 euros. Els interessats tenen fins aquest divendres per presentar les sol·licituds.
El regidor d'habitatge és en Guillem Barranqueres.
S'ha fet una repressió d'una inversió de 19.000 euros que es anirà recuperant amb els lloguers, que són 10 anys, i a partir d'aquí s'ha posat a convocatòria, perquè la gent, sobretot per jovent, que siguin interessats a entrar-hi, i, bueno, més que res és donar sortida als habitatges antics que es van donant que per reparar i poder-los ficar al mercat.
I ampliem el zoom perquè l'alcalde de Tortellà diu que les banques mòbils han estat una solució provisional però que no es resol el problema de la falta d'entitats bancàries als pobles petits.
Considera que els seus responsables es van precipitar en abandonar aquests municipis degut a la quantitat de persones que han deixat desateses i que no saben fer anar les noves tecnologies.
És important perquè la gent gran, de vegades el caixer automàtic és una eina que no l'han fet servir mai, el que volen és que hi hagi un agent de banca que els pugui atendre. El tema de la bretxa digital, que se'n parla molt, però al final l'opció és que vingui una persona, no que vingui un caixer. Jo crec que l'important d'aquests caixers de banca mòbil que venen és que venen acompanyats d'una persona. Aquesta persona fa que aquesta gent gran no se senti separat per aquest tema digital, no? D'aquestes tecnologies que amb ells ja no hi arriben a temps.
I en matèria cultural ens centrarem en un Lluèrnia que ha omplert Olot de gom a gom aquest cap de setmana amb una trentena d'instal·lacions.
La ciutat ha rebut visitants d'arreu del territori català en una nova edició del Festival del Foc i de la Llum, sobretot durant el vespre i la nit d'aquest dissabte. El director artístic del Lluèrnia, Xavi Bayona, destaca la gran ajuda que rep el festival i la bona rebuda que té.
De fet, el que intentem és, amb el que tenim, fer el màxim. El que sí que tenim, doncs, moltíssima participació, moltíssims visitants, i de fet, cada vegada ens organitzem més bé, també, no? El que sí que hi ha, doncs, és moltes ganes de poder fer aquest festival, d'intentar organitzar, i al final també és un festival que té moltes, ja són coses ja només d'aparcament, de lògiques, que són més de ciutat, que també, doncs, tenim el suport de la policia, de la Guàrdia Urbana, bueno, tenim moltíssim suport en aquest sentit, que també ens ajuda i que no podria ser, si no fos així, tampoc podríem fer el festival, perquè se'ns en va de les mans amb tanta afluència i que s'ha anat creixent moltíssim.
Anem als esports. Empat amb gust de derrota de la Unió Esportiva Olot. Els olotins s'han avançat dues vegades en el marcador, però han vist com l'Alzira els empatava el partit jugant amb un home menys. Resultat final 3-3. Pedro Dolera deia això.
Crec que hem fet el més difícil, que era remuntar el partit. I, bueno, al final l'hem liat nosaltres. És així de senzill. El resum és fàcil. Vull dir, hem regalat dos punts i se't queda cara imbècil i no pots fer res.
I cop de realitat, l'Olot cau a Reus en un partit on va mereixer més. Resultat final 6-2.
El filial roig i negre es van dur els 3 punts en un duel marcat per les decisions arbitrals del tram final de la primera meitat i la mala fortuna del conjunt de Miqui Ràfols, que va enviar fins a 5 boles al pal.
Crec que el partit ha estat molt més igualat del que el resultat marca. Quedant 10 minuts anàvem amb un 2-0, i a nivell d'ocasions a banda i banda em deien que no sé si hem tingut 5 pals o 6, per tant hem fallat la directa per posar-nos per davant a la primera part. Al final, bueno, el que parlàvem al partit de la setmana passada de tenir efectivitat en moments puntuals, no? Doncs crec que nosaltres hem tingut un gol que ens han anul·lat i just a la primera part i just l'acció següent ens fan el gol, no?
I el club tenista Olot cau a la pista del Borges per 4-1, però Bosch va sumar l'únic punt dels olotins, mentre que Pinyo i Arnau Pons es van quedar sense puntuar.
La derrota evidencia la dificultat de l'equip de sumar fora de casa. Ara ara l'equip rep l'Ardeal Santiago aquest divendres.
La gimnàstica artística no passa de moda. Més de 100 nenes formen part de l'Escola Gimnàstica Artística de Ripoll, que es manté com un dels clubs més actius de la comarca.
Les ripolleses tenen enguany la missió de mantenir el gran nivell mostrat l'any passat quan es van proclamar campiones de Catalunya en dues categories.
La Laia Anguita és l'entrenadora de l'Artística Ripoll.
Aquest any hem arribat al centenar de nenes i com cada any hem hagut de tancar inscripcions, tenim llista d'espera que ens sap molt de greu, però bueno, tenim 100 nenes que venen aquí 3 cops a la setmana algunes, altres 2 cops a la setmana, i entrenar i a gaudir d'aquest esport. Tenim nenes des de molt petitones, que són i 4 i 5, que és escoleta. Llavors tenim grups de primària, que és de primer fins a 6è, i després tenim un grup bastant nombrós d'unes 24-25 nenes que van de primer d'ESO fins a batxillerat.
És l'actualitat, són les 8 del matí amb 10 minuts a les nostres comarques. Avui, en temps de conversa, entrevistarem el geòleg Josep Maria Mallarac, amb qui parlarem de com ens hem de preparar davant de futures possibles danes. De fet, aquesta setmana es preveu un canvi de temps important a partir de la segona part, que ens pot portar a precipitacions especialment intenses.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Avui la salut marca el pols del nostre informatiu. Les persones grans continuen sent les que més es vacunen de la grip i de la Covid-19.
Hi ha, però, un cert relaxament en les altres franges d'edat, segons els professionals sanitaris. Diuen que cal perdre la vergonya a l'utilitzar la mascareta. Aquests dies es pot demanar hora per vacunar-se tant de la grip com de la Covid.
Gerard Puigdemont.
Des de fa uns dies, tothom qui ho vulgui ja pot vacunar-se per la grip i el coronavirus. Des de les àrees bàsiques de salut gestionades per l'Hospital d'Olot, expliquen que l'allau de demandes per vacunar-se s'ha relaxat respecte als primers anys de la pandèmia de coronavirus, tot i que és cert que cada cop més qui es va posar la vacuna de la grip es posa també la de la Covid. En parla Dolors Domènech, infermera de les àrees bàsiques de salut de l'Hospital d'Olot.
Majoritàriament, la gent que ve a vacunar-se està conscienciada tant i es vacuna tant per la grip com per el Covid, el coronavirus. Sí que és cert que no és l'afluència i la demanda de la vacuna del Covid com hi havia hagut en el temps més inicial de la vacunació i més inicial de la malaltia. Hi havia, aleshores hi havia molta més incertesa, moltes més pors. Ara ja veiem que es comporta la malaltia com una grip, una virasis.
Durant les darreres setmanes a molts indrets de la comarca s'hi han desplaçat professionals sanitaris a posar-se vacunes. Un exemple ha estat a la Canya. Precisament, la gent gran és el col·lectiu que més es vacuna. Exemples en són la Margarita, l'Isidre i la Concepció.
Perquè t'ho aconsellen i penses si arribes a agafar el Covid i tot això, bueno, i de l'altre del grip, ja ho havia fet fa molts anys enrere.
Només ho volia fer pel grip, però ara m'he decidit a fer-ho tot pagat. Del Covid i tot. Si no ho fas, tens allò dintre que dius si passa alguna cosa,
Bueno, des de la pandèmia, però no ho feia mai. Avui he aprofitat que vinga aquí al casal a informàtica i ho he vist i d'allò, però he aprofitat per fer-me la vacuna.
Els metges recomanen especialment la vacunació a certs col·lectius, com per exemple les persones de més de 65 anys, persones de menys de 65 anys amb risc o malalties, dones embarassades, professionals de la salut i infants d'entre 6 mesos i 5 anys.
A Can Davant, l'hospital s'uneix a un projecte pioner que permet fer un seguiment més acurat d'úlceres. Es tracta d'una eina que permet fer una diagnosi més concreta i aconsella possibles tractaments que es poden explicar. Ens ho explica amb més detall la Judit Curós.
L'hospital de Can Davant ha començat a treballar amb una nova aplicació mòbil. Aquesta nova eina permet al centre fer el seguiment de les úlceres complexes, sobretot per saber de forma objectiva i fiable si la mida de l'úlcera ha experimentat algun tipus de canvi. L'app També aconsella sobre possibles tractaments que s'hi puguin aplicar sempre d'acord amb les característiques de la ferida i de la persona. Un altre aspecte important de l'aplicació és que evita desplaçaments innecessaris. Ho detalla Mireia Zarco, directora de l'àrea bàsica Ribes Can de Bano.
Amb aquesta eina, la infermeria entra tota una sèrie de dades de la persona, si, per exemple, quines malalties té, on està situada la úlcera, també fa una foto, així podem tenir una realment quin és el tamany de la úlcera. No és una cosa subjectiva del professional, sinó que és totalment objectiva, i podem fer un seguiment molt acurat de la ferida, si anem, té una evolució bona, favorable, o realment hem d'activar altres tipus de recursos.
La incorporació d'aquesta eina tant a l'Hospital de Can de Bano com als centres d'atenció primària de Can de Bano i de Ribes de Freser ha estat possible gràcies a la Fundació La Caixa, que ha portat bona part del finançament. A hores d'ara, al país, aquesta aplicació només s'utilitza a l'àrea bàsica de Ribes i Can de Bano, l'Hospital de Can de Bano i l'Hospital de la Santa Creu de Vic. Els centres que en fan ús asseguren que els resultats són positius.
I si hi ha un autèntic referent en els pobles més petits, també en els grans, però en els més petits particularment, és el del metge de capçalera. El doctor Pasqual, metge de Sant Jaume de Llierca i Montagut, es jubila després de més de 40 anys dedicat al camp de la salut. El doctor assegura que en l'actualitat es dona massa importància a les proves mèdiques. Els veïns i veïnes l'han homenatjat. Guillem Guardiola.
Després de gairebé 45 anys dedicats a la salut dels veïns i veïnes de Sant Jaume de Llierca i Montagut, el doctor Pasqual s'ha acomiadat com a metge d'aquests dos municipis. El cert és que la figura del metge de poble va ser crucial dècades enrere, perquè va fer possible que molts pacients no haguessin d'abandonar el poble per ser tractats. De fet, el doctor Pasqual recorda com van ser els inicis.
Era un poble que només havia la carretera passava pel mig del poble, era l'únic que estava asfaltat, juntament amb el carrer que anava a l'església. No hi havia res més. Aquests 44 anys han evolucionat com ha evolucionat tota la comarca o tot el país, no? Era una situació que el metge tenia d'estar 24 hores 365 dies al poble, i els ajuntaments tenien l'obligació de posar un domicili, igual que feien pel mestre, doncs pel metge. Per això em vaig quedar a viure a Sant Jaume, al pis que tenia l'ajuntament.
El metge de poble tenia a càrrec seu un extens territori i havia de ser un especialista en moltes disciplines mèdiques, comptant només amb els pocs recursos sanitaris que existien. A més, la seva disposició havia de ser total, les 24 hores dels 365 dies de l'any.
El contacte, el fet de viure el dia a dia, el que és més important no és que sigui diferent, és que hi ha una continuïtat, no? Si tu portes 40 anys amb la mateixa població, acabes formant part de la família aquesta. Aquest coneixement, per molt ordinador o molts datos que posis a dins una fitxa, no es pot transmetre. La persona que vingui darrere meu tardarà molts anys a conèixer la gent com la conec jo, no?
El doctor Pasqual també ha deixat una reflexió per lamentar que avui en dia la importància no recau en el malalt, sinó en els resultats de les proves mèdiques.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de 9 i 3 minuts. Marxem ara cap a Camprodon, perquè la gestió de les escombraries continua portant cua. A Camprodon, l'equip de govern no veu clar el sistema de pagament per generació perquè el consideren mal plantejat. L'oposició, en canvi, diu que cal implementar-lo, adaptant-lo, això sí, a les necessitats actuals del municipi. Martí Palau.
La Unió Europea obligarà tots els ajuntaments a implantar el pagament per generació de residus l'any 2027. És una proposta que des de l'Ajuntament de Camprodon miren amb escepticisme, perquè consideren que el cas del seu municipi és especial i que s'hauria de bastir un pla concret per a cada cas. De moment, esperaran que el pla evolucioni per no perjudicar els veïns i veïnes. Parla Xavi Guitart, alcalde de Camprodon.
Que jo crec que s'ha de treballar molt, i aquest no crec que vingui tant de municipi, sinó que ens hauran d'ajudar, no?, des de l'Agència Catalana de Residus, per veure com es fa aquest pagament per generació, perquè realment crec que cada poble és un món, no? Cada poble té la seva manera, i evidentment s'haurà de valorar molt si és que hi haurà una taxa allò, no, com una taxa fixa més una taxa per generació. Realment serà tot pagament per generació i per tant això estem molt a l'expectativa des del equip de govern que ens indiquin com haurà de ser perquè no ho acabem de veure clar.
Des de l'oposició consideren que el pagament per generació és necessari en un futur, però coincideixen que Camprodon és un poble que incrementa la població en determinades èpoques de l'any i que no seria just repercutir els costos només pel que genera. Cal treballar-ho bé i amollar-ho al cas del poble. Parla Xavi Juncà, portaveu d'Esquerra Republicana a Camprodon.
Creiem que anar per un sistema de pagar per generar hi hem d'anar. Altra cosa és que ho hem de treballar d'una forma més a fondo, més concreta, atenent la singularitat de com és Camprodon.
L'oposició també ha aprofitat per proposar que s'assenyalin i es marquin millor els aparcaments radials de la vila, per contribuir que els visitants deixin el cotxe fora del centre i llavors hi accedeixin a peu. La quantitat de places és prou gran, però asseguren que cal treure'n més profit.
Ja que parlem de circulació, a les preses treballen conjuntament amb els veïns per millorar la mobilitat i l'accessibilitat al poble. Per fer-ho han dut a terme un procés participatiu que ha durat 5 mesos i que s'ha tancat aquesta setmana passada amb la posada en comú de les diverses propostes.
Doncs sí, algunes d'elles són canvis de sentit d'alguns carrers, més pacificació al centre del poble i també a les entrades i sortides de l'escola Bressol, entre d'altres.
Des de fa uns mesos, l'Ajuntament de les Preses va decidir començar a treballar per solucionar una problemàtica que existeix al poble, com la mobilitat, l'accessibilitat i la seguretat al carrer Sant Sebastià i a l'encreuament de l'Avinguda Constitució. El consistori va decidir que havia de ser una decisió del poble i va engegar un procés participatiu que ha culminat amb aquesta trobada. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica que ha de sortir una proposta final on ningú hi surti perdent i que s'ha de continuar apostant per al comerç local.
El problema és un problema, tenim uns punts que és un problema, tenim el poble que tenim, els carrers són els que són, els carrers són estrets, l'accessibilitat és complicada, però dintre del que tenim hem de trobar solucions. No podem dir, no ens podem quedar amb el fet de no, és que les Preses té els carrers estrets i no hi ha res a fer. No, anem a treballar-ho, treballem-ho, hem de voler-ho fer, hem de voler ho aconseguir i hem de voler trobar solucions. I de la millor manera és treballar colze a colze amb tot el veïnatge.
Des del juliol, una cooperativa d'arquitectes especialitzada en processos participatius està treballant per trobar una solució que pugui agradar a tothom. Han preguntat a tots els perfils de gent del poble, com alumnes de l'escola, pares i mares dels alumnes, veïns i veïnes, membres de l'Associació de Jubilats, etc. A més, també s'han realitzat unes enquestes on hi han participat més de 150 persones. La regidora de l'Ajuntament de les Preses i impulsora del projecte, Laia Figueres, posa algun exemple.
Propostes de canvi de sentit per tal de reformular el flux dels vehicles. Hi ha propostes de pacificació, sobretot, que això també era molt important, perquè fos més tranquil o fos més fàcil i menys perillós la circulació a peu. Després hi ha hagut propostes també de reconversió de zones en borses d'aparcament per afavorir aquest comerç, que també és molt important pel poble, és a dir, és un comerç del que ens sentim molt orgullós i que volem mantenir. I després també hi ha hagut propostes també com més d'envelliment en ve alta.
Un cop s'han posat en comú les possibles solucions que han debatut els veïns i veïnes de les Preses, falta tornar a reformular el projecte per trobar una proposta final.
És un quart i mig de nou. Amb l'objectiu d'impulsar polítiques d'habitatge i fer front a la problemàtica del lloguer, l'Ajuntament de Ripoll ha rehabilitat un nou pis al centre del municipi.
Situat al passeig Elies Rogent, té una capacitat màxima de 3 persones i el lloguer serà de 300 euros. Els interessats tenen fins aquest divendres per presentar les sol·licituds.
Informa Paula Sayago.
L'Ajuntament de Ripoll ha obert una nova convocatòria per l'adjudicació d'un pis rehabilitat al passeig Elies Rogent. La capacitat màxima és de 3 persones i el preu del lloguer serà de 300 euros, més despeses de comunitat i escombraries. Amb la finalització d'aquesta rehabilitació ja són 9 els habitatges buits al barri vell que han estat cedits durant 10 anys a l'Ajuntament per a Polítiques Socials d'Habitatge. Aquesta acció per fer front a les problemàtiques de lloguer va començar durant els anys 2016-2017. Guillem Barranqueras és el regidor d'habitatge de l'Ajuntament de Ripoll.
S'ha fet una reparació d'una inversió de 19.000 euros que es anirà recuperant amb els lloguers, que són 10 anys, i a partir d'aquí s'ha posat a convocatòria perquè la gent, sobretot per jovent, que siguin interessats d'entrar-hi, i bueno, més que res donar sortida als habitatges antics que es van donant, que per reparar i poder-los ficar al mercat.
Els inscrits a l'Oficina Municipal d'Habitatge poden sol·licitar l'adjudicació d'aquest pis des d'ara i fins al 15 de novembre inclòs.
I encara més necessitats dels municipis més petits. L'alcalde de Tortellà diu que les banques mòbils han estat una solució provisional, però no resolen el problema de la falta d'entitats bancàries als pobles petits. Considera que els seus responsables es van precipitar massa en abandonar aquests municipis degut a la quantitat de persones que han deixat desateses i que no dominen les tecnologies.
Fa unes setmanes que els bancs mòbils estan funcionant a diversos pobles de la comarca. Tortellà el 2020 va reivindicar que els bancs tornessin al poble per atendre els seus veïns després que algunes entitats financeres abandonessin Tortellà. Precisament la recuperació d'una major atenció a les persones, diu l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, és el que més valoren d'aquest servei.
És important perquè la gent gran, de vegades el caixer automàtic és una eina que no l'ha fet servir mai, el que volen és que hi hagi un agent de banca que els pugui atendre. El tema de la bretxa digital, que se'n parla molt, però al final l'opció és que vingui una persona, no que vingui un caixer. Jo crec que l'important d'aquests caixers de banca mòbil que venen és que venen acompanyats d'una persona. Aquesta persona fa que aquesta gent gran no se senti separat per aquest tema digital, no? d'aquestes tecnologies que amb ells ja no hi arriben a temps.
L'alcalde de Tortellà diu que en el seu moment les entitats financeres es van precipitar marxant dels pobles.
Els bancs es van equivocar, es van precipitar, com a mínim, no sé si equivocar-se, però es van precipitar al treure les oficines de molts llocs, perquè hi ha molta gent que encara no ha entrat en aquest sistema de funcionament a través del mòbil, a través de l'ordinador.
Per això, tot i que aquest servei de banca mòbil el veu provisional, però una generació de persones diu, Reig espera que l'atenció personalitzada mai falti i que es trobin solucions encara millors en un futur.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
40 anys pendents del vostre progrés. 40 anys garantint el desenvolupament tecnològic de les empreses. 40 anys de sinergies amb vosaltres. 40 anys sumant per fer-vos més competitius. Són 40 anys. Solidesa i confiança. Inforolot. 40 anys d'innovació i proximitat.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piguillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piguillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piguillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Coneixeu del calçat respectuós? A Calçat Rovira el trobareu. Marques com Blanditos, Múnich i Geox ajudaran al bon desenvolupament dels peus dels més petits amb una forma més ampla a la part dels dits, sense contraforts que fan les sabates més rígides, buscant sempre l'equilibri perfecte per aconseguir la màxima comoditat. Veniu i deixeu-vos aconsellar. Calçat Rovira, sempre al costat del bon calçat.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Closells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaure i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Tens bosc o un terreny i l'has de netejar, talar o fer la poda dels arbres? Som Llenyes Besalú. Contacta'ns al telèfon 626-97-3717. Explica'ns i nosaltres t'assessorarem i te'l mantindrem net. Fem desbrossaments, neteges, tala i poda d'arbres, sega de marges, franges de prevenció d'incendis, triturem tot tipus de restes vegetals per a biomassa, netegem rieres. Llenyes Besalú. Truca'ns al 626-97-3717.
En Fes Més, tens una solució per tot el que es presenti a casa teva.
Tens jardí i trobaràs eines de poda manuals i elèctriques a preus immillorables.
Que s'acosta el fred i el dia s'escurça? Totes les opcions de calefacció les trobaràs a Fes Més.
Entra a fesmés.com i troba el que necessites. Jardí, ordenació, calefacció... Fes Més, gasta menys. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les persones grans continuen sent les que més es vacunen de la grip i de la Covid-19. Hi ha, però, un cert relaxament en les altres franges d'edat, segons els professionals sanitaris. Diuen que cal perdre la vergonya a utilitzar la mascareta. Aquests dies es pot demanar hora per vacunar-se tant de la grip com de la Covid. Escoltem a la Dolors Domènech, que és infermera de les àrees bàsiques de salut de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, parlant precisament de la importància de portar la mascareta.
Cada vegada menys, també. Eh? És veritat que durant el temps del Covid ens era obligatori, i ara nosaltres a nivell d'àrea bàsica o tothom qui pugui estar amb simptomatologia d'un possible refredat, una possible virasis, una possible grip, és aconsellable i ens l'hem de posar, per protegir-nos i per protegir els altres, per evitar aquest contagi. Hem de perdre la vergonya, hem de perdre la por.
L'Hospital de Can de Bànol s'uneix a un projecte pioner que permet fer un seguiment més acurat de les úlceres. Es tracta d'una eina que permet fer una diagnosi més concreta i aconsella possibles tractaments que s'hi poden aplicar. La Mireia Zarco és directora de les àrees bàsiques de salut de Ribes Can de Bànol.
Amb aquesta eina, la infermeria entra tota una sèrie de dades de la persona, si, per exemple, quines malalties té, on està situada de la úlcera, també fa una foto, així es podem tenir una realment quin és el tamany de la úlcera. No és una cosa subjectiva del professional, sinó que és totalment objectiva, i podem fer un seguiment molt acurat de la ferida, si anem té una evolució bona, favorable, o realment hem d'activar altres tipus de recursos.
La importància del metge de capçalera, el doctor Pasqual, metge de Sant Jaume de Llierca i Montagut, ho sap prou bé, es jubila després de més de 40 anys dedicat a la salut. El doctor assegura que en l'actualitat es dona massa importància a les proves mèdiques.
Hem passat, no, del segle XIX al segle XXII. Exacte. Ara, l'important no és tant el malalt, l'important són els resultats de les proves, de les tècniques, dels registres, més important el registre que no realment. La prova és que ens passem el 80% del temps d'una consulta mirant la pantalla de l'ordinador en lloc de mirar els ulls del malalt.
I avui també hem de parlar de la gestió de les escombraries, perquè continua portant cua, en aquest cas a Camprodon. L'equip de govern no veu clar el sistema de pagament per generació perquè el consideren mal plantejat. L'alcalde és en Xavi Guitart.
Que jo crec que s'ha de treballar molt, i aquest no crec que vingui tant del municipi, sinó que ens hauran d'ajudar, no, des de l'Agència Catalana de Residus, per veure com es fa aquest pagament per generació, perquè realment crec que cada poble és un món, no? Cada poble té la seva manera, i evidentment s'haurà de valorar molt si és que hi haurà una taxa, allò, no? Com una taxa fixa més una taxa per generació. Realment serà tot pagament per generació, i per tant això estem molt a l'expectativa des d'aquí de govern que ens indiquin com haurà de ser, perquè no ho acabem de veure.
I avui també hem de parlar de l'habitatge, perquè amb l'objectiu d'impulsar polítiques d'habitatge i fer front a la problemàtica del lloguer, l'Ajuntament de Ripoll rehabilita un nou pis al centre del municipi.
Situat al passeig Elies Rogent, té una capacitat màxima de 3 persones i el lloguer serà de 300 euros. Els interessats tenen fins aquest divendres per presentar les sol·licituds.
Guillem Barranqueras és el regidor d'habitatge.
S'ha fet una reparació d'una inversió de 19.000 euros que es anirà recuperant amb els lloguers, que són 10 anys, i a partir d'aquí s'ha posat a convocatòria, perquè la gent, sobretot per jovent, que siguin interessats d'entrar-hi, i, bueno, més que res és donar sortida als habitatges antics que es van donant que per reparar i poder-los ficar al mercat.
I avui també parlem de mobilitat perquè els veïns de les Preses volen millores a la circulació al centre del municipi.
Per aquest motiu han proposat canvis de sentit en alguns carrers, més aparcament i millorar els accessos a l'escola Bressol, entre d'altres. Ho han fet en un procés participatiu en el qual hi han participat més de 150 persones.
La Laia Figueres és regidora a l'Ajuntament.
I d'aquí ens faran aquest retorn, de dir, vale, doncs, de tot el que és que sapigueu que es va comentar això, que nosaltres estem aquí però estem com a oients, no estem recollint res, sinó senzillament doncs per ser-hi, i a partir d'aquí ens faran una proposta de dir, bueno, es va dir tot això i per tant reformulem en base al que es va comentar la proposta. També hi haurà un llistat de coses que s'han proposat i una justificació de per què no, això no pot ser, no?
Avui també anirem a Tortellà perquè l'alcalde diu que les banques mòbils han estat una solució provisional però no han resolt el problema de la falta d'entitats bancàries als pobles petits.
Considera que els seus responsables es van precipitar massa en abandonar aquests municipis degut a la quantitat de persones que han deixat desateses i que no saben fer anar les noves tecnologies.
És important perquè la gent gran, de vegades el caixer automàtic és una eina que no l'han fet servir mai, el que volen és que hi hagi un agent de banca que els pugui atendre. El tema de la bretxa digital, que se'n parla molt, però al final l'opció és que vingui una persona, no que vingui un caixer. Jo crec que l'important d'aquests caixers de banca mòbil que venen és que venen acompanyats d'una persona. Aquesta persona fa que aquesta gent gran no se senti separat per aquest tema digital, no? D'aquestes tecnologies que amb ells ja no hi arriben a temps.
Hem convidat en Josep Maria Mallarac, que és geòleg, per parlar àmpliament de la situació climàtica, de possibles inundacions de cara al futur i, sobretot, de què hem de fer per minimitzar-ne l'impacte. Serà amb nosaltres en tan sols uns instants, el dia en què també és notícia Lluèrnia, que il·lumina Olot amb una trentena d'instal·lacions.
La ciutat ha rebut visitants d'arreu del territori català en una nova edició del Festival del Foc i de la Llum, sobretot durant el vespre i la nit d'aquest dissabte. El director artístic de Lluèrnia, Xavier Bayona, destaca el suport que rep el festival i la bona rebuda que té.
De fet, el que intentem és, amb el que tenim, fer el màxim. El que sí que tenim, doncs, moltíssima participació, moltíssims visitants i, de fet, cada vegada ens organitzem més bé també, no? El que sí que hi ha, doncs, és moltes ganes de poder fer aquest festival, d'intentar organitzar, i al final també és un festival que té moltes, ja són coses ja només d'aparcament, de lògiques, que són més de ciutat, que també, doncs, tenim el suport de la policia, de la Guàrdia, bueno, tenim moltíssim suport en aquest sentit, que també ens ajuda i que no podria ser, si no fos així, tampoc podríem fer el festival, perquè se'ns en va de les mans amb tanta afluència i que s'ha anat creixent molt.
Esports, empat amb gust de derrota de la Unió Esportiva Olot. Els olotins s'han avançat dues vegades en el marcador, però han vist com l'Alzira els empatava el partit jugant amb un home menys. Resultat final 3-3 i un arbitratge una mica polèmic. Pedro Dolera.
Saps? Igual esperava que el VAR el truqui després i digui que no, que t'has equivocat. Saps? Com ara el Linier està amb això, per no fer res, que el VAR lo arregle, pues, vull dir, han hagut dos seguides, eh? Aquesta i una segona que quasi el gol. Bueno, ja dic, molt de mèrit del Alzira, eh? Però vull dir que jo crec que la jugada és... Però dos penals, a penal de l'Uri González. Vamos, de guàrdia. Però nosaltres no tenim sort amb això.
Dos quarts i mig de nou, cop de realitat, a l'hoquei Olot cau a Reus en un partit on va mereixer més. Resultat final 6-2 i Marc Prat fa autocrítica.
Ha faltat un punt de connexió, sobretot a nivell mental, que ara ho comentava amb el vestidor, i al final són petites desconnexions que fan que això, que deixem un segon pal lliure, que no saltem amb un bloc quan toca, i al final tots hem de fer més autocrítica, no cal mirar més enllà de lo que podem fer nosaltres, perquè al final és el que dèiem, portem quatre partits i hem encaixat, excepte el dia del Lloret, hem encaixat massa.
I el club tenis taula Olot cau a la pista del Borges per 4-1, però Bost va sumar l'únic punt dels olotins, mentre que Pinyo i Arnau Pons es van quedar sense puntuar.
La derrota evidencia la dificultat de l'equip de sumar fora de casa. L'equip repara l'Arte al Santiago aquest divendres.
I la gimnàstica artística no passa de moda. Més de 100 nenes formen part ja de l'Escola Gimnàstica Artística de Ripoll, que es manté com un dels clubs més actius de la comarca.
Les ripolleses tenen enguany la missió de mantenir el gran nivell mostrat l'any passat, quan es van proclamar campiones de Catalunya en dues categories.
La Laia Anguita és l'entrenadora de l'Artística Ripoll.
Aquest any hem arribat al centenar de nenes
I com cada any hem hagut de tancar inscripcions, tenim llista d'espera que ens sap molt de greu, però bueno, tenim 100 nenes que venen aquí 3 cops a la setmana algunes, altres 2 cops a la setmana, i entrenar i a gaudir d'aquest esport. Tenim nenes des de molt petitones, que són I4 i I5, que és escoleta. Llavors tenim grups de primària, que és de primer fins a 6è, i després tenim un grup bastant nombrós d'unes 24-25 nenes que van de primer d'ESO fins a batxillerat.
I ara anem al trànsit, perquè tenim novetats a aquesta hora. Els túnels de Bracons estan tallats a la circulació en sentit Vic en aquest moment, perquè una formigonera s'ha encès a l'interior dels túnels i estan fent doncs tasques d'apagament d'aquest incendi, que no ha provocat ferits, però sí que està provocant retencions importants a aquesta hora. Per tant, si heu d'anar cap a Vic o cap a Barcelona a través dels túnels de Bracons, sapigueu que us trobareu la via tallada en aquest moment i que es desvia per les carreteres secundàries, les carreteres antigues. Tingueu en compte, l'última hora que ens arriba ara mateix en matèria viària. Al País Valencià encara hi ha 32 desapareguts i 8 cossos sense identificar 12 dies després. És el que sabem després de que aquest dissabte encara van ser rescatades 82 persones d'un total de més de 36.000. Amb tot, el govern valencià descarta dimissions, tot i la manifestació històrica a València contra el president Mazón.
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, diu que respecte a l'objectiu de la manifestació, lamenta els aldarulls i actes vandàlics i es fa seu aquel dolor.
Nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. Este gobierno, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión. No es una opción. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación, en la restitución del daño provocado. Insisto, en medio de la mayor crisis de la historia que haya vivido este país en los últimos años, en la mayor drama, en esa catástrofe que estamos viviendo, no podemos plantearnos otra cosa que trabajar sin descanso, por ayudar a las familias, por ayudar a las personas, por ayudar a recuperar los municipios.
Josep Maria Mallarach, bon dia.
Bon dia.
En Josep Maria Mallarach és geòleg, és professor de diverses universitats catalanes del País Valencià i de Navarra. Es podia haver evitat el que ha passat al País Valencià?
Es podia haver evitat, sí, si no s'haguessin construït aquestes grans poblacions i urbanitzacions en àrees inundables. Certament, és a dir, les catàstrofes d'aquesta magnitud són el resultat d'imprudències temeràries que s'han consolidat al llarg de dècades, en aquest cas al llarg dels darrers 50 o 60 anys.
Per què som tan poc curosos amb les àrees inundables? Per què els hi tenim tan poc respecte?
Això és una pregunta que haurien de respondre més aviat, em sembla, antropòlegs o psicòlegs, diguéssim, no? Però si se'n parla molt i es crea com un rebombori en el moment en què es pateix una d'aquestes tragèdies, ara mateix està omplint tots els mitjans des de fa dies, però al cap d'uns mesos doncs se va atenuant i al cap d'uns pocs anys s'oblida. Llavors, tendim a oblidar aquests fenòmens, malgrat que els tenim registrats des de, en el cas de Catalunya, des del segle XIV tenim un registre de revingudes, i malgrat que tenim cartografiades les àrees de les grans revingudes, les que s'han inundat des de fa 50 o 60 anys, i a dia d'avui tenim cartografies detallades d'inundació de tots els municipis de Catalunya des de fa anys, es tenen al seu abast tots els ajuntaments i per tant saben perfectament les àrees que són inundables.
A les nostres comarques i en general arreu del país s'ha construït en zones inundables a consciència, no?
Sí, sí, a consciència, vull dir, sapiguent-ho, jo diria que és d'una manera irresponsable i també temerària, però a consciència, en el sentit de que eren coneixedors de que edificaven o urbanitzaven, sí. I ara mateix tenim planejaments urbanístics vigents a les nostres comarques i en el conjunt de Catalunya que preveuen doncs, noves zones industrials, comercials o residencials en àrees inundables. I això per mi és una cosa que s'hauria de revisar urgentment i desclassificar aquests sòls.
Ara que la Generalitat obligarà a tenir els plans de protecció civil actualitzats, és un bon moment per revisar tot això?
Jo penso que sí. Penso que és vital aprofitar aquesta onada, per dir-ho així, aquesta sotregada emocional que ha despertat la consciència de moltes persones respecte a la severitat dels riscos, per tal que entenguin que les tendències climàtiques ens porten a un augment de la severitat i de la freqüència d'aquests episodis. Per tant, el que és probable que es produeixi és que les àrees que sabem que són inundables augmentin en extensió. Per tant, revisar aquests mapes d'inundabilitat i, sobretot, executar les mesures prioritàries que ja tenen els plans d'inundació o actualitzar-los en el cas que no els tinguin fets, això em sembla que és el que tocaria fer per responsabilitat, insisteixo.
Està clar que aquests capítols es repetiran en el temps i segurament amb més virulència, també aquí a casa nostra, no ho hem de perdre de vista. Què hem de fer ara que totes aquestes zones estan construïdes? Quins consells donaria, Josep Maria?
Puc dir algunes coses, però el que sí vull remarcar és que cada cas és diferent, és a dir, les circumstàncies que es conjuguen en cada lloc concret s'han d'estudiar amb detall i veure en cada lloc quines serien les actuacions més adients, més cost-efectives, diguem-ne, no? Però en termes generals jo diria que, primer, prevenir, és a dir, no edificar ni urbanitzar cap de les àrees inundables que estiguin incloses en els planejaments, per tant, revisar els planejaments per no augmentar la problemàtica, i en aquells sectors que ja està edificat, veure quins elements poden causar més, o poden ser afectats més severament, o poden induir danys a d'altres, per suprimir-los, per desplaçar-los. Hi ha molts ponts que són insuficients, per exemple, que s'han de modificar els dissenys, les estructures, o s'han de treure pilars, etc. Però jo voldria remarcar una altra estratègia, per dir-ho així, que se n'ha parlat molt poc, que són totes aquelles actuacions vinculades amb la restitució de la dinàmica natural dels sistemes fluvials. Vull dir, tant la recuperació de meandres, de cursos sinuosos, de zones humides adjacents en els cursos hídrics, que són les que actuen com àrees de laminació, que quan hi ha un desbordament, que és un fenomen natural, aquestes àrees actuen com a secants, per dir-ho així, no? I redueixen la magnitud de la crescuda i, per tant, redueixen els riscos aigües avall. I en el cas concret d'Olot hi haurien dues àrees importants on això es podria concretar, que una és aigües amunt del Pas de Codella, en la part més baixa inundable tot ella de la Pla de la Pinya, Pla d'en Bas, Pla de les Preses, i també en el sector del Pla de Llacs, la Moixina. Si s'impulsessin restauracions de zones humides en aquells dos sectors, es podrien atenuar substancialment les crescudes que afecten una gran part del teixit urbà d'Olot.
En el cas concret del Pla de Llacs, això voldria dir tornar enrere, no? És a dir, tornar als orígens d'abans de l'adaptació d'aquest espai pel rec.
Sí, sí, clar, clar. El topònim és eloqüent. Llacs, Pla de Llacs i Moixina té a veure amb aigües moixes, amb aigamolls, diguem-ne, no? És a dir, són àrees, aquestes dues que he dit, que en condicions naturals serien aiguamoixos. I que si no ho són és perquè al segle XVIII i principis del XIX es varen impulsar unes obres de drenatge per dessecar aquests aiguamoixos i guanyar espais de conreu. A dia d'avui la productivitat d'aquests camps comparat amb els beneficis que ens podria donar tenir aiguamoixos jo crec que no té color, i per tant la proposta que plantejaria tant els ajuntaments de Vall d'en Bas com els d'Olot és que, sisplau, que considerin impulsar aquests projectes, aquestes propostes. En el cas de la Moixina existeix ja un pla que preveia la recuperació de 20 hectàrees, aquest pla es va aprovar anys enrere però no s'ha executat, i aquest pla es podria revisar a l'alça, és a dir, es podria veure de quina manera es poden augmentar les superfícies per tal de que aquesta funció de laminació de revingudes, que quan es va fer el pla d'aquest de restauració d'aiguamoixos no es va tenir en compte, es va tenir en compte la importància ecològica, paisatgística, però no aquesta funció de laminació de revingudes, doncs revisar el seu pla per tal de reduir el risc d'inundació en el teixit urbà olotí.
Estem parlant d'una operació des d'un punt de vista econòmic molt cara?
No excessivament, no, perquè en aquest cas estem parlant de terrenys agrícoles dins del Parc Natural de la Zona Volcànica. Per tant, els costos són petits i hem de tenir en compte que bàsicament el que es tracta és de suprimir recs, diguem-ne, i de deixar que es desenvolupi la dinàmica natural en aquests espais. Per tant, no són actuacions, són molt més cares comparativament les obres d'enginyeria.
Josep Maria, tu sempre dius que la prevenció sempre és més econòmica. I estem davant d'un canvi climàtic o Ha plogut sempre, sempre hi ha hagut inundacions, sempre hi ha hagut fenòmens climàtics, diguem-ne, potents.
Les inundacions són fenòmens recurrents, i a Catalunya les tenim identificades i documentades des de fa segles. Però el que hi ha és un augment de la temperatura global que concretament en l'àrea que estem ha comportat, i hi ha dades i registres que ens ho demostren inapel·lablement, un augment molt gran de la temperatura de la mar, de la Mediterrània, i aquest és un dels factors que explica l'augment de la intensitat de les precipitacions en les àrees properes. Per tant, totes dues coses són certes, és a dir, els grans aiguats, els grans xàfecs, són fenòmens que es donen de manera natural i recurrent, però també és veritat que aquests xàfecs s'intensifiquen els darrers anys i que la tendència és que s'intensifiquin cada vegada més i que siguin cada vegada més freqüents els grans xàfecs. Per tant, la prevenció no només és la més econòmica, sinó que és també la més efectiva. Totes dues coses, efectivitat i economia.
Per tant, ens hem de preparar per més capítols com la Dana.
Naturalment, sí, sí.
Hi ha sistemes que ens permetin aguantar una riada d'aquest tipus si tenim una construcció en una zona inundable?
Sí, sí.
Tenim algun exemple a prop, oi?
Bé, un exemple petit, diguéssim, és la filera de cases que hi ha entre el carrer València i el Ritort, a Camprodon, abans de l'aiguabarreig amb el Ter, que tots els baixos són inundables quan hi ha petites, no cal que siguin gaire grans crescudes del Ritort, però com que ja ho saben, evidentment, doncs varen reforçar les parets i varen posar tot el sistema de tancaments hermètic, com si fos un submarí, per dir-ho així, i això permet que puguin aguantar la revinguda sense problemes. És una mica el que històricament havien fet els molins. Els molins, gairebé tots, estan situats a les lleres, en àrees inundables, però estaven construïts de manera que, amb uns reforços, diguem-ne, i normalment la part habitada era la part superior, a vegades les dues plantes baixes no estaven habitades, per tal que quan miqués la revinguda, doncs la família dels moliners no patís, no fos enrossegada, no? Per tant, sí que hi ha maneres, són maneres costoses, però hi ha maneres per defensar allò que s'ha construït imprudentment en àrees inundables. Això s'ha de tenir present. Però també cal veure en quins casos hi ha obres, dics, murs, etc., que no s'han plantejat prou bé, en el sentit de que protegeixen una banda i desplacen el problema cap a l'altra riba o cap avall, si són trams canalitzats, i en aquests casos moltes vegades la millor opció serà desmuntar, serà retirar murs o retirar motes i recuperar ribes revegetades, que el bosc de Ribera el que fa és absorbir, frenar i atenuar l'impacte de les revingudes.
Per tant, té un sentit el bosc de Ribera.
Té tots els sentits. Des d'aquest punt de vista, diguéssim, forma part dels sistemes naturals que tenim per reduir els impactes de les revingudes. Com més ampla sigui la franja de bosc de Ribera, millor. Esclar, si són 3 o 4 metres, és molt fràgil. Si són 15 o 20 o 50 metres, evidentment és molt més resilient. I per què és important, entre altres coses? Doncs perquè fixa, és que són plantes que estan adaptades a les revingudes, algunes poden ser enrossegades, però la majoria no, perquè es blinquen, els salzes, etc., es blinquen i es redrecen, o els verns tenen un sistema radicular extensíssim, i aleshores fixen les ribes, i això vol dir que les revingudes no tenen tanta capacitat erosiva, no poden arrencar tanta terra, tant de sediments, i l'impacte de les revingudes, ho voldria remarcar, és molt diferent depenent de la densitat del flux. És a dir, a València, ho hem vist en totes aquestes fotos, era un flux en fang, amb una gran quantitat de sediments. Això és molt més problemàtic que si hagués sigut aigua amb menys sediments. Per tant, com més fixades tenim les ribes de vegetació, menys sediments podran arrencar les revingudes i menor serà l'impacte destructiu que tindran.
Josep Maria Mallarach, geòleg, professor de diverses universitats a Catalunya, al País Valencià i també a Navarra. Gràcies per ser avui amb nosaltres els 5 minuts més.
Gràcies a vosaltres.
Vens de berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino-lo amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepeneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Després d'aquesta interessant conversa amb en Josep Maria Mallarach, és moment de veure quin temps ens espera per aquesta setmana, perquè, atenció, tindrem pluges importants a partir de la segona part. Ja tenim a punt en Dani Ramírez. Dani, endavant quan vulguis.
Pendents, molt pendents aquesta setmana d'un altre canvi de temps que arribaria demà, dimarts, amb pluges. Veurem, encara no està clara la situació si ens agafarà de ple, però pinta molta aigua, situació de llevant i una gota freda que es situarà cap al sud, sud-oest de la península, cap a la zona de Cadis. Això és una situació ideal perquè pugui ploure molt a Catalunya o al País Valencià i les Illes Balears. Veurem finalment on acaba situant-se aquesta pertorbació. Però bé, de moment comencem la jornada, aquest dilluns, la setmana, molta tranquil·litat, cel gairebé serè, algun núvol prim cap al Baix Empordà i també molta humitat, molta rosada, molta mullena, molta boira en alguns sectors, sobretot cap a Osona, però també altres sectors. I ha baixat la temperatura fins a 4 graus a Olot, ja és dels dies més freds d'aquest mes de novembre, d'aquesta tardor, 2 graus a Olost, a la zona de Lluçanès, n'hi ha hagut 5 a Mieres i a la Vall d'en Bas. O, per exemple, dalt de tot de la Tosa, a 2.500 metres, a la Cerdanya, 2 sota 0. Bé, doncs avui un dia més aviat de sol, un cop s'aixequen aquestes boires, i 4 núvols dispersos sense cap mena de novetat ni de precipitació. Però demà ja al matí migdia pot començar a ploure, en molts sectors ho pot fer amb moderada intensitat i tindrem vent moderat de gregal. De fet, avui ja tindrem tramuntana amb mala mar a l'Alt Empordà, sobretot Cap de Creus. Doncs demà encara més temporal i també pluges que podrien ser més intenses i superar els 20 o 30 litres per metre quadrat, tant al matí com a la tarda. Amb aquest ambient de fred moderat podria nevar cap als 1.500-1.700 metres i per tant n'estarem pendents. Més endavant veurem si acabarà arribant aquest temporal que ens podria afectar des de dimecres fins al proper cap de setmana. Veurem, podria ser una situació de molta pluja amb més de 100-150 litres per metre quadrat acumulats.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Ho deixem aquí. Gràcies per la confiança. Recordeu que els túnels de Bracons estan tallats en sentit Vic per un petit incident a l'interior de la infraestructura. Circuleu amb precaució i agafeu vies alternatives perquè la circulació s'està complicant per moments. En canvi, tornant de Vic, la circulació és oberta. Gràcies per la confiança. Bon dia a tothom.